Camins.
Ens en parlaven ara fa un parell de dies en aquest mateix programa els companys de la Pastoral Obrera de Catalunya en la seva secció setmanal, el Llevat dins la pasta. Aquest diumenge serà 1 de maig, Dia del Treballador, la Festa del Treball, Sant Josep Obrer. Una jornada de lluita i de reivindicacions sempre necessàries. I aquest any sempre hi ha algú que diu ara són més necessàries que mai. Però és que és de veritat, cada any són vigents i ho semblen més que l'any anterior. La situació social i política del país evoluciona i les condicions laborals també canvien, però les noves realitats generen igualment noves desigualtats i injustícies que cal reparar. Les noves i les velles. I l'Església Catòlica també és sensible a aquesta problemàtica. En el manifest del 1 de maig, la Pastoral Obrera de Catalunya i els moviments cristians proposen millorar les condicions laborals i formatives d'aquest col·lectiu i regularitzar la seva situació, perquè això és garantir una millor atenció a les persones vulnerables, promoure la igualtat de drets i la dignitat del treball i millorar la cotització a la Seguretat Social i la recaptació fiscal. L'Església, en definitiva, no només es preocupa dels treballadors, sinó que es fa un col·lectiu d'homes i dones que treballen amb tots els obrers al servei de la societat. I aquí estem, la banda de Camins, precisament treballant, perquè ens han dit que el treball dignifica, i ens ho hem cregut. Ens ho hem cregut tant que també treballem, una mica entre cometes, els dissabtes. Ja ho sabeu, si ens voleu tornar a escoltar demà en el mateix horari, emetem un recull dels millors moments de la setmana. Diumenge no, que una mica de festa també dignifica. Som-hi, Paula, posa'm el hey, 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 que comencem a fer feina. Bon vespre, amics i amigues, bon vespre d'aquest divendres 29 d'abril de 2022.
Dia 1 després de...
Nil Ridé, historiador, tècnic de patrimoni de la Catedral de Barcelona i expert en cultura popular, que ens va explicar ahir el procés de restauració, que ja ha finalitzat, de la capella de Santa Llúcia, de Barcelona, al costat de la catedral, a la catedral, de fet. També vam tenir, com cada dijous, el temps de diàleg en què vam parlar, aquesta vegada, de les esglésies orientals i l'economia en valors... i Ulls Blaus de Salvador Aragonès. Podeu recuperar el programa a la carta, com sempre. Moltes gràcies per haver-nos triat, moltes gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Aquests són els continguts d'aquest divendres.
Avui, per començar els camins...
Teresa Maria Comelles, presidenta de la Confraria de Sant Marc, que compleix, atenció, 820 anys. Ens explicarà la llarguíssima història d'aquesta obra de pietat popular i la celebració de demà a la Catedral de Barcelona.
Continuarem amb...
La cap de redacció de la revista Catalunya Cristiana serà la segona edició de la secció dels divendres, en què la Carme Munté i altres companys de la publicació ens expliquen alguns dels continguts més destacats del setmanari.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Totum Revolutum. Ai, aquesta secció, quines ganes tinc també de fer-la, per liquidar la setmana de la millor manera més frenètica. De la manera més frenètica possible, volem dir. Avui, carrusel d'opinions de la mà de Jordi Cerdà i Anton Verdeny, dos opinadors que opinen absolutament de tot. Aquelles coses humanes i divines. Farem una pentinada a l'actualitat i no ens deixarem res. Intentarem no deixar-nos res. Si busqueu rigor, opinions reposades i profunditat d'anàlisi, recupereu el mirador de l'actualitat. Això és una altra cosa, passada, però també d'alguna manera ben recordada. Aquesta gent ho tenen muntat així, que hi farem.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Sobre què voleu que opinin els nostres tertulians del Tòtum? Ja sabeu que ens agrada comptar amb vosaltres per encetar la tertúlia. De què voleu que opinin els nostres tertulians? Teniu quatre opcions. El Catalan Gate, la compra de Twitter per Elon Musk, les últimes mesures del Congrés i, atenció, la lesió de Belén Esteban. Va, que encara teniu una estona per anar votant.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Des d'ara i fins a les 9, Camins, ens hi posem.
Amb Ignasi Miranda, Camins.
4 minuts i serà un quart de 9. Ja passo.
Tiene el reloj de antaño como de año en año. 5 minutos más para la cuenta atrás. hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás.
Els qui van crear o van veure néixer la confraria de Sant Marc l'any 1202, ja ha plogut des d'aleshores, potser no comptaven els minuts de 5 en 5, com fan els cantants de Mecano en aquesta cançó, i els músics, la cantant i els músics, millor dit, però sí que pensaven que potser arribarien lluny. I avui, l'any 2022, recollim el testimoni d'aquells gremis, d'aquell gremi concretament, el de sabaters, que va posar en marxa la confraria de Sant Marc. Teresa Maria Comelles, bon vespre.
Hola, bon vespre, Ignasi.
Moltes gràcies, molt content de saludar-te. Teresa Maria Comelles és la presidenta de la confraria de Sant Marc Evangelista, de l'antic gremi de mestres sabaters de Barcelona. És, per cert, la confraria...
Perdona, Ignasi. No sóc la presidenta.
Ara no, ets, a veure, vas ser la presidenta, podem dir emèrita ja, ets, no?
No. A veure, et deus confondre, jo vaig ser fins ara fa un mes la presidenta del Consell General de Germandats i Confraries.
Perfecte.
Respecte a la meva confraria, jo sóc actualment la prohom segona. Nosaltres usem l'èxim medieval, que equival a president, el primo homo, el que va al davant. Bé, hi ha el prohom de la confraria, el primer prohom, que és el senyor Josep Güell. Jo sóc la prohom segona.
Prohom segona. Doncs escolta'm, gràcies per la correcció, disculpa'ns i que ens disculpin tots els membres, tots els prohoms, homes i dones de la confraria de Sant Marc. Efectivament, va ser uns anys presidenta del Consell de Germandats i Confraries, això sí que ho recordava, i ara potser per analogia t'he fet presidenta. Prohom segona, per tant, seria com vicepresidenta de la confraria de Sant Marc. Dèiem que és la confraria de l'antic gremi de mestres sabaters de Barcelona i és, per cert, la confraria gremi més antiga de Barcelona. La primera referència escrita es troba en un decret signat pel bisbe Berenguer de Palou el 23 de desembre de 1202, amb el qual donava llicència per edificar un altar en honor de Sant Marc dins del sepulcre de la seu barcelonina. A Teresa Maria, demà el bisbe auxiliar Sergi Gordo presidirà a la catedral de Barcelona una celebració eucarística pels 820 anys de la fundació de la confraria. Quins elements especials té aquesta celebració de demà?
Exacte. A veure, és dintre la festivitat de Sant Marc, que Sant Marc va ser el dia 25 dilluns, no?
Sí, dilluns passat.
Sempre celebrem Sant Marc el dissabte següent de Sant Marc, per una raó. A veure, abans, a casa meva sempre havíem tingut botiga de sabates, i el meu pare i el meu avi eren mestres sabaters, sempre el dia 25 es penjava el rètol al carrer i es deia... Tal dia, el dia 25 d'abril, cerrado por fiesta patronal, eren aquells temps. Uh-huh. Bé, però ara, clar, aquesta legislació de festes vinculades a gremis així han passat, i llavors, precisament perquè hi puguin assistir els mestres sabaters, ho fem en dissabte. El dissabte, bueno, també hi ha gent que treballa, però bé, és més factible el dissabte, que no hi ha de portar nanos a escola ni anar-los a buscar, i per això ho fem dintre de la festivitat de Sant Marc. Aquest any, doncs, celebrem, a més de la festivitat de Sant Marc, el 820 aniversari de la nostra fundació.
Sí,
sí. Com has dit, l'any 1202.
Déu-n'hi-do.
Vam ocupar, ens van donar una capella que estava doncs, a la catedral romànica, la que a sobre d'ella es va edificar la catedral gòtica. I dintre la catedral gòtica ja és el segon altar que ocupem. Abans la catedral s'acabava allà on hi ha el rerecor, ara. Ens van donar una capella que teníem allà, que ara actualment està assignada al gremi d'Esperers i amb el seu patró. Llavors, quan van decidir allargar els peus de la catedral i fer la porta principal més avançada cap a la plaça, a nosaltres ens van donar l'altar següent. A veure, nosaltres vam fer una aportació de diners i de més, i llavors, amb recompensa, ens van donar l'altar que ara ocupem, que si ho observeu, és més ample que l'altre que teníem, i bé,
sí.
Com que som molta gent, doncs va anar molt bé.
A quina part exactament de la catedral queda l'altar de Sant Marc?
A la nau esquerra, entrant per la porta principal, a la nau esquerra,
sí.
Fa quasi angle amb la capella baptismal.
Molt bé.
És el segon altar, després de la que fa veritablement... o sigui, angle, eh?
Sí, 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 correcte. Per tant, una de les capelles laterals, per la part esquerra, la segona, pràcticament.
Sí. Un
molt
magnífic
bé.
Barroc, vull dir, és un dels altars més macos de la catedral,
sí.
I bé, el anem conservant.
Molt bé. Sí. Per cert, demà aquesta missa, a 11:45, ho diem per si algú que ens escolta s'hi vol acostar, a la catedral de Barcelona, serà amb algun element litúrgic especial? Té alguna... Acostuma a tenir algun gest, la confraria, en la celebració?
A veure, pròpiament l'Eucaristia doncs, es fa a l'altar major.
Sí.
Llavors fem, com a costum, i això ho fan moltes confraries també,
sí.
Anem a buscar els celebrants de la sagristia. Llavors conservem una partitura molt antiga d'una música de seguici, que precisament la toca una confraresa de 21 anys, que toca el flabiol, és flabiolaia, i a més el tamborí. Llavors ella va al davant, darrere va tota la junta de la confraria amb les vares, i llavors darrere hi ha els celebrants, lògicament, el bisbe Sergi, acompanyat del nostre conciliari, mossèn Josep Ramon Pérez Sánchez, que a la vegada és el decà president de la catedral, i també i ens acompanya, també concelebra, mossèn Gregori Manso, que és el conciliari de les germandats i confraries.
Doncs
arribem a l'altar major, és... l'altar major, o sigui, allà, col·loquem la bandera en un lloc preferent, està tota la Junta, també hi ha el nou president de la Junta del Consell, i llavors tenim una imatge de Sant Marc.
Molt bé, per tant, la imatge de Sant Marc, tot això és l'inici amb una processó, com es fan les solemnitats, oi?
Exacte.
I amb la participació de la Junta de la Confraria de Sant Marc. La confraria dels...
Sí,
deia que la confraria de Sant Marc també és la confraria dels sabaters, 820 anys d'història i continua el seu camí. Bé, el gremi va tancar, ho has dit tu algunes vegades, però la confraria ha seguit fins ara gràcies a la fe dels confrares, que permet seguir fent el que es feia abans. Què ens pots destacar de l'activitat actual de la confraria de Sant Marc? Participa en les manifestacions de Pietat Popular, no?, per la Setmana Santa.
Sí, en Setmana Santa nosaltres fem l'estació de penitència amb la Germandat de la Mare de les Angústies, que està ubicada a la parròquia de Sant Jaume.
Sí.
Nosaltres, al ser la confraria més antiga de la ciutat, estem agermanats amb la més jove, que és la Germandat de les Angústies. Fem, doncs, ara el Divendres Sant van sortir en processó amb ella. Llavors, també col·laborem doncs, amb el Consell General de Germandats i Confraries. Ens afegim a tots els actes que celebra el Consell, com xerrades de formació, sortides, cultes, cultes també, a més, a veure, les germandats, les confraries, i la mateixa paraula ho diu, com frate, germà, també assistim a les cerimònies de diverses confraries. I llavors
sí.
També, estar en el Consell General de Germandats i Confraries, tenim també, doncs, organitzem els concerts de Nadal, a benefici de Càritas, i bé, llavors particularment cada confraria, o sigui, en el cas de la nostra, doncs sempre auxiliem doncs, a persones que ho passen malament.
Sí, perquè aquí hi ha les dues dimensions de les confraries i les germandats, com són la devoció popular, la fe popular i la caritat, oi?
Exacte, això des del començament, perquè a veure, jo sempre dic que les confraries, i més aviat les gremials, són com l'embrió de la seguretat social. A veure, em remunto a 1202.
Sí.
Ja hi havia uns confrares que eren sabaters que llavors van demanar doncs, que se'ls erigís una capella allà. Però a veure, la confraria, a la vegada, tenia una caixa almonial on tots els sabaters hi aportaven uns diners. Què passava? No havia seguretat social, com hem dit, i és obvi. Però si un sabater es posava malalt, d'aquella caixa almonial es treien uns diners que es donaven perquè, clar, si el sabater no treballava, la família no menjava.
Clar. Sí,
si, per exemple, un sabater es moria, cap problema tenia el seu enterrament al claustre del catedral. Encara insisteix, si aneu a l'ala on està a l'entrada del museu de la catedral, veureu unes làpides on hi ha un escarpí. Doncs allà s'enterraven els sabaters.
Sí.
També, si aquest sabater doncs, es moria, llavors la vídua també rebia una quantitat de diners. Si tenia fills, aquests fills anaven a l'obrador d'un mestre sabater i li ensenyava l'ofici. i a l'ensenyar-li l'ofici, aquest noi podia, doncs, seguir la feina del seu pare. O sigui, era... fèiem com de seguretat social.
Sí, sí, comunió de béns, seguretat social, un fons de solidaritat per ajudar aquells mestres sabaters.
I a la vegada, l'aspecte religiós, clar, salvem el cos, però també salvem l'ànima amb tots els cultes i, de més, que s'han anat fent ininterrompidament.
Sí, sí.
Però la confraria nostra, el mèrit que té, perquè hi ha moltes que es van fundar al segle XIII i de més, però no han seguit. En canvi, nosaltres sempre hem estat en actiu, inclús amb els temps de guerra. Perquè els temps de guerra, ja sé, el 14 gran, els gremis formaven la coronela que defenien al costat de la Barcelona, que estava arrelat al barri. I l'única vegada que vam parar la nostra activitat va ser amb la, en fi, amb la Guerra Civil de 1936. Llavors sí que vam parar, no vam fer res. L'únic que no es van nomenar cap mestre sabater ni cap confraria en aquests 3 anys. Fora d'això, sempre hem estat amb actiu.
Déu-n'hi-do. Sí, sí, són 800 anys d'història, de contribucions a la construcció de capelles i donacions de retaules, pintures, peces litúrgiques i d'orfebreria religiosa i, evidentment, la caritat amb el gremi de sabaters.
És una gran aportació a la història de l'art de Catalunya.
Exacte, exacte. Aportació una mica a tot, sí, sí.
Sí, exacte, exacte. A part de la confraria, doncs, inclús nosaltres tenim un lignum crucis que ens va regalar un sant pare, però aquest sant pare tenia el seu pare, que era sabater.
Ara
que al segle XV, que va anar a la confraria doncs a Roma, els hi va regalar un lignum crucis.
Un lignum crucis.
Doncs, el lignum crucis van fer doncs, una peça d'orfebreria catalana i aquest lignum crucis surt doncs, amb les ocasions més importants. Demà està presidint la capella nostra.
Sí, doncs avui amb Teresa Maria Comelles, que és la prohom segona de la confraria de Sant Marc, la més antiga de Barcelona, hem parlat d'aquesta devoció. Recordem, demà a 11:45 del matí a la catedral de Barcelona, el bisbe Sergi Gordó presidirà aquesta eucaristia, que es fa habitualment el dissabte següent a la festa de Sant Marc, que va ser el 25 d'abril, per tant, dilluns passat. Sí. Com que el temps se'ns tira a sobre, Teresa Maria, segur que podríem dir moltes més coses.
Un minut per explicar una cosa.
Sí, endavant, endavant, explica.
Després anem a la capella que tenim, i allà es donen a peu d'altar els títols de mestre sabater, com es feia a l'edat mitjana. Ara el títol de mestre sabater el dona la Generalitat. Però nosaltres ho confirmem allà. I, a més, també es fa la imposició de les medalles dels noms confrares. Res més, Ignasi.
No, tranquil·la. Encara que el gremi deixés d'existir institucionalment, els sabaters continuen existint. I hi ha molts sabaters, devots o membres de la confraria?
Sí, a veure, tots els que estan a la confraria són sabaters.
Molt bé.
Cristians.
Sabaters cristians, sabaters creients, evidentment, ningú està obligat. Bé, i final...
També venen els altres que no creuen, però ens acompanyen, eh? Això
i tant, i tant.
Llavors també canten els gotxos, o sigui, tenim una coral que ens fa l'acompanyament musical de tota la cerimònia i llavors allà a l'altar, abans de finalitzar, cantem els gotxos.
Doncs Sant Marc Evangelista dona nom a aquesta confraria, la més antiga de Barcelona, de la qual hem parlat avui amb la seva prohom segona, la Teresa Maria Comelles, també veterana en això de les germandats i confraries, ho sabem, però celebrem que estiguis bé i que puguis continuar molt de temps, el que Déu vulgui.
Cosa de família. A veure, el meu besavi ja ho era, el meu pare també, el meu avi, el meu pare.
Molt bé.
El meu pare i jo estem batejats a la capella de Sant Marc, cosa que també ara seguim la costum de batejar els fills dels confrades de la capella de Sant Marc.
Fantàstic. Sant Marc era un home, tot i que no se sap molta cosa d'ell, l'evangelista Marc també era un home, això, un treballador, un home del poble, no?
Era un home del poble, sí.
Sí.
Va anar a predicar doncs, a l'Evangeli a Alexandria i se li va trencar la sabata i el primer que va fer a l'arribar a Alexandria anar a casa d'un sabater que li arreglés. Doncs aquell sabater es va tallar.
Molt bé.
I llavors Sant Marc va sortir al carrer, va agafar amb la seva saliva va agafar una mica de terra, li va fer com un emplastre,
sí.
I va posar i es va curar.
Sí.
Llavors
doncs...
el sabater va dir, tu qui ets? I jo sóc el servidor del senyor.
Molt bé.
Doncs presentem el teu senyor, que jo també vull ser com tu. Diuen que això és l'inici del cristianisme a l'Alexandria.
Moltíssimes gràcies, Teresa Maria Comelles, prohom segona de la confraria de Sant Marc. Bona celebració demà, com ens deia una vegada el bisbe Toni Badell, al cel sigui, les sabates són importants, però al final Déu ens trobarà descalços a tots, eh? Per tant, és important també tenir-ho present. Una abraçada, sí. I endavant amb la confraria de Sant Marc, el seu futur, adaptat als nous temps, però segur que segueixi 800 anys més, si pot ser.
Moltes gràcies, Ignasi.
Adéu, una abraçada.
Adéu, bona nit a tothom, eh?
Bona nit. 3 minuts i mig i seran 9:15, una pausa i de seguida passem revista.
5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Camins.
Salvador, seguim amb l'actualitat. Ens pots explicar què passa amb Netflix, que s'està ensorrant a la borsa? Semblava que tot anés com la seda i
sí,
de cop...
Sí, doncs mira, Netflix, Ignasi, no va bé.
El magazín de la vesprada...
Perquè s'ha acabat la pandèmia i llavors doncs, molta sí. gent veia pel·lícules a la televisió i ara, doncs, esclar, la gent va treballar.
A Ràdio Estel.
Passem revista, com sempre, els divendres a aquesta hora i per fer-ho tenim, per segona setmana consecutiva, la presència de la Carme Munté, cap de redacció del setmanari Catalunya Cristiana. Carme, bon vespre.
Bon vespre, Ignasi.
Bona vesprada, fem, en honor
a
Rafa.
Bona vesprada, en honor a Rafa. Una abraçada des d'aquí, molts petons.
Exactament. Bé, la setmana per a Catalunya Cristiana, com sempre, inclou molts temes i tenim com a qüestió principal, com a gran argument de la publicació, un reportatge sobre el que és la sintonia afectiva amb A i afectiva amb B del Papa Francesc amb els episcopats alemany i llatinoamericà que treballen des de fa temps per una església sinodal. Havia de ser aquí amb nosaltres el nostre estimat company Joan Andreu Parra, que ha fet aquesta secció del primer pla, aquest gran reportatge, però el tenim a l'altra banda del fil telefònic per qüestions de Covid. Joan Andreu, bon vespre o bona nit ja.
Hola, bon vespre. Com esteu, companys?
Molt bé.
Bé. Hola, Joan Andreu.
La Carme també et saluda. Primer de tot, com estàs tu? Bé?
Doncs bé, sí, estic progressant adequadament, com diuen al món de l'ensenyament.
Suposo que podem dir positiu de Covid, però bé, dintre de tot, no?
Sí, sí, s'ha passat com una... o l'estic passant com una grip.
Molt bé. Bé, què explica Catalunya Cristiana aquesta setmana sobre aquesta gran correlació de forces eclesial entre Alemanya, Llatinoamèrica i el Papa Francesc?
Bé, volíem posar l'accent perquè en aquest fet de, podríem dir, episcopats que estan com molt al compàs, no?, del Papa Francesc, perquè tot sovint en els mitjans de comunicació més aviat el que s'acostuma a publicar són totes les dificultats que se li plantegen al Papa, el Papa Francesc, que és un papa que destaca per la seva agenda reformista, no? I, òbviament, doncs, això en alguns països, en alguns episcopats, provoca algunes resistències i, sobretot, això acostuma a ser objecte de notícia, no? I aquesta vegada doncs, volíem posar aquest accent, aquesta mirada doncs, en aquells episcopats que sí que sembla doncs, que estan fent els deures o que estan més alineats amb el papa, no?
Per exemple, digues, perdona.
No, que efectivament en el cas d'Alemanya doncs, hem pogut esbrinar que ja estaven com amb aquest mode sinodal, no?, que ara estem sentint parlar tota l'Església Universal a partir del sinode de bisbes sobre la sinodalitat, que de fet ja ha començat, i aquí està aquesta novetat, però, per exemple, a Alemanya ja des del 2019 doncs, la Conferència Episcopal Alemanya i el Comitè Central dels Catòlics Alemanys, que és un grup de laics fort, doncs, van impulsar aquest espai doncs, per, podríem dir, debatre les principals qüestions, no?, de l'Església.
Sí.
I bueno, veiem que és una cosa que des d'allà fa 3 anys, no?, que l'estaven practicant en aquest país europeu.
Uh-huh. A Alemanya, a més, els bisbes de vegades tenen riquesa en la diversitat, no?, davant d'algunes qüestions morals, socials, i no sempre la sintonia amb el papa ha estat total. Em refereixo que això ve de lluny, en el cas d'Alemanya.
Efectivament, sí. S'ha de dir també que és difícil generalitzar. Òbviament, al capdavant de cada diòcesi doncs hi ha un bisbe doncs, que té el seu tarannà, que té la seva espiritualitat i que d'acord doncs, amb aquests criteris ell governa la diòcesi, no? El que bueno, hem pogut parlar en particular doncs, amb un teòleg i col·lega periodista alemany que escriu en un portal que es diu Catholics.d i també amb la corresponsal de La Vanguardia a Berlín, que és la Maria Paz López,
sí.
I tots dos doncs, ens han comentat que de les 27 diòcesis que hi ha a Alemanya, doncs, podríem dir que són 7 o 8 les que tindrien uns plantejaments més conservadors o potser no tan alineats amb el papa en algunes qüestions, però que la resta estan com molt a la seva saga, no? I hi ha alguns que fins i tot demanarien com més velocitat en les reformes en el papa francès, que en aquestes que vol impulsar, i alguns doncs, acusen alguns missatges contradictoris que pugui tenir el papa francès que en algun aspecte.
Uh-huh.
Però bé, en general es troben còmodes, no?, amb el perfil d'aquest papa, en particular a Alemanya.
Sí, a Alemanya, tot i que aquest papa és llatinoamericà, l'anterior sí que era alemany, també sí. Segur que hi havia coincidències i algunes discrepàncies. El cas d'Amèrica Llatina és més complex, és un món, no?, també.
Doncs sí, efectivament, pràcticament estem parlant d'un continent, no? El que, bueno, aquí hem volgut també parlar amb una persona que pogués tenir aquesta visió de conjunt i ens l'ha portat, doncs, un teòleg veneçolà, que és laic, que és el Rafael Luciani, i és una persona que, a part, ens ha explicat molts continguts relacionats amb el proper sínode. I és que, efectivament, aquesta matèria de la sinodalitat a Amèrica Llatina és una pràctica que ja venen fent també de lluny, no? Podríem dir que des de les conferències que ells li diuen doncs, font, no?, com van ser les d'Aparecida, Puebla, etc., o Medellín, que va ser la primera, doncs aquí hi ha com un treball molt sinodal, no?, entre tots els bisbes i, en definitiva, també incorporant el conjunt del poble de Déu.
Treballant junts, caminant junts. Carme, vols afegir alguna cosa sobre el que ens ha comentat el Joan Andreu?
No, el que ha anat comentant ell, no? Que és molt interessant totes aquestes reflexions que es recolliran en aquest reportatge i aquesta sensibilitat en la línia que el papa Francesc també ens apunta a l'Església.
Doncs recomanem aquest primer pla, Sintonia afectiva i efectiva amb Francesc. Aquest és el titular de portada de Catalunya Cristiana aquesta setmana. Joan Andreu, si haguessis de fer la petita falca amb una frase per animar els oients a llegir Catalunya Cristiana aquest cap de setmana, per exemple, i endinsar-se en mitja horeta o menys en aquest reportatge?
Bé, diria que és un número com molt, molt divers, no? que integra doncs, diferents temes i aquesta visió més internacional i de conjunt de l'Església sense deixar doncs, aquesta part del territori estimat, no?, de Catalunya. És a dir, que, bueno, es pot tenir precisament aquest plantejament catòlic, no?, de la catolicitat i, per tant, doncs, aquesta universalitat.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Joan Andreu Parra, redactor de Catalunya Cristiana, i que avui ens ha explicat el que és el tema principal, el primer pla, aquest gran aprofundiment que cada setmana ofereixen la seva edició de paper Catalunya Cristiana. Oi?
Joan Andreu, cuida't molt i la setmana vinent ja t'esperem aquí.
Exacte.
Gràcies.
Aquí a la redacció també. Una abraçada, Joan Andreu. Adéu-siau.
En una altra tornada.
Això mateix. Fins aviat. Doncs seguim encara pocs minuts amb Carme Munté en aquesta secció. Passem revista, oi?
Ara ho comentava el Joan Andreu, que tractem tant temes de l'Església Catòlica Universal com qüestions més concretes, i podem dir que una mica un dels personatges que entrevistem està a cavall de les dues, dels dos aspectes, perquè és Matías Auger, un gran liturgista, que ell és claretià i a més és de Tarragona, però també és veritat que fa un servei a nivell de l'Església, especialment al Vaticà, pel que fa a l'àmbit litúrgic, perquè és consultor i professor honorari del Pontifici Institut Litúrgic Sant Anselm de Roma. L'hem entrevistat, de fet ho ha fet el nostre company, l'Eduard Brufau, amb motiu del lliurament del Memorial Peretena del Centre de Pastoral Litúrgica. Aleshores, el Matías Auger parla, evidentment, de la figura del recordat bisbe peretena, especialista en litúrgia. Parla també del seu recorregut personal fins a especialitzar-se en aquest àmbit de la litúrgia, i també reflexiona sobre l'ús ideològic de la litúrgia per part de sectors tradicionalistes.
La litúrgia ha sigut instrumentalitzada d'una part de l'Església molt tradicionalista, que es defineix no només per el ritus anterior que usa el missal de Pius V, sinó també per tota una ideologia política i eclesial.
També hem parlat amb Ignacio Doñoro aquesta setmana, ell és sacerdot de Bilbao, fa 20 anys que és a la selva amazònica del Perú, treballant amb els nens més vulnerables. Allà va fundar Hogar Nazaret, un centre que acull més de 300 nens i adolescents en situació d'alt risc i exclusió social.
És el grito desgarrador de Jesús en la cruz. Cristo no quiere esta barbaridad de niños que están crucificados con él, los niños crucificados. El Hogar Nazaret es la locura del amor de Dios, es la oportunidad donde estos niños pues no solamente recuperan sus heridas físicas, sino que son capaces de decirte: hoy es el día más feliz de mi vida. ¿Cómo está el Hogar Nazaret? Pues fenomenal, la verdad es que es genial. 300 niños felices, maravillosos, que son para comérselos.
Recentment va ser a Barcelona on va donar el seu testimoni amb la xerrada El milagro de la selva, el Hogar Nazaret, i crec que el vas entrevistar tu també.
Sí, també aquí a Ràdio Estel, en el programa Sense Distància. Altres temes, Carme, ja per tancar?
Molt esquemàticament. Parlem del 1 de maig i reflexionem sobre treball digne, retribuït adequadament i segur. També oferim una anàlisi molt interessant de Lorena Pacho, periodista, sobre la Constitució Predicate Evangelium, que consolida la reforma que el Papa ha posat en marxa en els darrers anys sobre la Cúria Romana i el seu servei a l'Església en el món. Altres temes, també descobrim el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri, a l'Alt Camp, ideat, recordem-ho, pel jesuïta Daniel Maria Vives i projectat i començat per l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol. Una entrevista molt interessant que ha fet també l'Eduard, el Joan Maria Jané Coca, que es va fixar l'objectiu de reprendre en la reconstrucció d'aquest santuari que s'havia aturat l'any 1984, va ser quan es va reprendre les obres d'aquest santuari, que finalment es va inaugurar i beneir l'any 99.
Hem passat revista a Catalunya Cristiana amb Carme Munté, cap de redacció de la publicació, companya nostra també de Ràdio Estel, perquè estem junts, ja ho saben els oients, i en paper es pot trobar l'edició d'aquesta setmana, parròquies, santuaris, es pot demanar...
A la llibreria Claret, en llibreries també religioses...
I allà tenen per subscriure's, si
i
volen.
Pots subscriure't i trobar l'edició digital a la pàgina web www.catalunyacristiana.cat.
Un web que es va rellençar ara fa pocs mesos i on cada dia hi ha actualitat informativa.
Hi ha l'actualitat informativa del dia i també l'actualitat setmanal, que són aquests continguts que ara estàvem presentant.
Catalunya Cristiana, com sempre, protagonista d'aquesta secció. Passem revista. Hem parlat també amb el Joan Andreu Parra, que ens ha fet 5 cèntims del primer pla. Molt interessant. Pinta molt bé això. Gràcies, Carme, i fins la setmana vinent, o tu o el company o companya que vingui.
Fins la setmana vinent, si Déu vol.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Com funciona, Pablo, això de la celebració de la Pasqua a l'Església d'Orient i Occident? Per què només coincideixen cada 5 o 6 anys, si no recordo malament?
Bueno, pues la culpa la tiene España.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Totum revolutum.
2:30 i seran 9:15. Senyor Jordi Cerdà, bon vespre.
Bona vesprada.
Molt bé, tu segueixes fidel al nostre estimat Rafa, des d'aquí una abraçada al Rafa, que ens consta que gaudeix moltíssim amb aquesta estona dels divendres.
Home, és que Ignasi em té molt ben ensenyat.
Sí, oi? I també tenim Ton Verdeny. Bon vespre, benvingut, Ton.
M'adhereixo a la bona vesprada, un sentit record pel nostre amic Rafa.
Molt bé, doncs bona vesprada, Rafa, i tant que sí. Encantat de retrobar-me amb vosaltres, Maria. María José Mendoza, bon vespre, també.
Bona vesprada, Ignasi.
Com estàs?
Molt bé.
Bé, cada divendres comencem aquesta tertúlia, també amb tu, María José, amb el tema que han escollit els oients a la nostra enquesta tuitera.
Sí.
Recordem el nom del compte de Twitter, María José.
Camins Estel, a Twitter e Instagram.
I quines opcions oferíem
avui? I l'enquesta del dia era sobre què voleu que opinin els nostres tertulians.
I què ha dit la parròquia?
Amb el 7%, mesures del Congrés, no els interessa gaire aquesta opció.
Doncs mira que són importants, les mesures, però bé.
Sí. Amb el 14%, el Catalan Gate. Molt
també,
parlat, també.
Tema molt parlat.
Amb el 36%, la compra de Twitter.
També tema també, que interessa els tuiters, sobretot.
I amb el 43%, la guanyadora, la lesió de Belén Esteban.
La lesió de Belén Esteban. Hem començat avui el programa Camins parlant del gremi de sabaters, amb la confraria més antiga de Barcelona, la de Sant Marc, i ara veig que anem cap al final i hem de començar parlant, si seguim el que diu la majoria dels... No és majoria absoluta, perquè és un 43%, també s'ha de dir, en termes parlamentaris, però bé, és la majoria relativa, aquest 43%, que vol parlar de la lesió de Belén Esteban. Bé, per als oients que no coneguin el que va passar, doncs en un programa en directe, en un plató de televisió, fent un joc, si no recordo malament, va caure i es va fer mal, i em sembla que ella mateixa ho atribuïa o atribuïen a les sabates, però bé, en tot cas, això ens porta una mica a parlar d'aquests programes televisius que tenen grans audiències i
fent
que potser
tontades.
uns continguts, exacte, de tonteries, oi?
Bueno, de fet, el que ens està dient és el que vol l'audiència. És a dir, nosaltres hem fet una enquesta i si t'hi fixes en els resultats d'aquesta enquesta i m'atreveixo a dir que hi ha un 7, un 14, crec recordar, un 33 i un 40 i escaig.
Quota de pantalla, quota... que és altíssima, per la competència que hi ha avui.
Sí, correcte. I te n'adones que com més rellevant i més important és el tema, menys vot té. És a dir, a priori el que més ens afecta a tots plegats és l'aprovació o no d'aquest decret, amb les mesures que implica, el que menys importància té. El segon tema, un escàndol que afecta drets fonamentals, tal, segon a la llista tal. Després, bé, el tema de l'Elon Musk, que al final desperta tots el nostre instint profund amb Twitter i que tots, vull dir, genera aquest xoc, i finalment Belén Esteban, que és el greatest hit del món audiovisual espanyol.
Ara, bromes a part, doncs Belén Esteban es va trencar la tibia al peroné. Evidentment, li desitgem la recuperació després d'un incident que sempre per televisió crida molt l'atenció quan passa una cosa d'aquestes, evidentment, en un programa en directe, més enllà del tipus de programa que sigui. Jordi.
Bueno, una miqueta per agafar el llaç del fil del que està dient el Ton Verdeny, a mi el que em sembla que és més fals o tan fals com la bufetada del Will Smith en directe.
Si tu creus que estava com preparada aquesta caiguda.
Bueno, és que no sé si està preparada o no. Jo veig un comediant, un espectacle, una televisió i uns telespectadors. I llavors aquestes casualitats, tan casualitats, que no és res més que això, la bufetada del Will Smith a l'espanyola, en directe, Doncs, i a més estem veient aquí que ha donat molt de joc i és el que tothom ha votat, tothom el que busca és entreteniment. Clar, la televisió dona el que dona. Ara veurem cames trencades, braços trencats, bufetades, gent que es torni boja...
Sí, el que passa és que, clar, programar un trencament de tíbia i peroné que ha requerit, en aquest cas de Belén Esteban, una operació, això sí que no ho podem comprar, aquest argument.
Jo crec que és més fals que un duro sevillano. M'agradaria veure l'operació.
Sí. En tot cas, tu, Maria José, què en penses pel que has sentit a parlar d'això que ha passat?
Home, no m'he ficat molt a Twitter en aquesta qüestió en concret, però jo crec que, home, tíbia i peroné és una cosa seriosa i malauradament ha sigut per una tontada, perquè la caiguda ha sigut molt tonta. Era simulant una prova de supervivientes, el reality. I no sé, des d'aquí hi ha ànims també.
Oh, efectivament, efectivament. Bé, doncs em sembla que ja amb això un altre dia podem parlar més en profunditat de la teleescombraria o dels programes sense contingut, que aquest és un debat més de fons, no? Segurament, oi?
Sí, abans els romans tenien el circ i ara nosaltres tenim aquest tipus de circ de televisiu.
Bé, doncs ja està fet, ja està comentat i hem seguit així els oients. Els oients saben també que no parlem només d'un tema, per tant, ells han triat aquest tema perquè segur que tenen molta curiositat per saber què en penseu. Tampoc vol dir que sigui el tema que més els agradi necessàriament. Bé, parlem d'altres temes de l'actualitat. Un tuit de Jordi Cerdà que fa seva una cita de Ronald Reagan. El reproduïm. El comunisme només funciona, el comunisme només funciona a dos llocs, al cel on no el necessiten i a l'infern on ja el tenen. Una frase molt dura. Com entens aquesta frase, Jordi?
Bueno, a mi m'agrada no tant la teoria sinó la pràctica. Llavors, les nacions de la Terra que han practicat el comunisme, cap d'elles ha sigut una experiència feliç. Cuba, Laos, la Xina, Corea del Nord, la Rússia de la Unió Soviètica, mort, destrucció, fam, misèria... Llavors, els fets em remeto. Un pot dir que teòricament és una experiència mística, però realment és una experiència infernal. I l'única cosa que he volgut ha sigut recalcar i agafar aquesta frase en Ronald Reagan, que trobo que té tota la raó del món.
Dita també en un context duríssim, com era el de la Guerra Freda, els blocs militars, el comunisme i el, diguéssim, capitalisme occidental o el bloc occidental, l'OTAN i el Pacte de Varsovia, per
sí,
entendre'ns, no?
Però també d'aquest context i d'aquesta època dir una última cosa, i és que la gent que vivia a la part del Berlín comunista es tirava per les finestres i intentava saltar a la valla per anar al Berlín capitalista. Del Berlín capitalista no va haver-hi cap experiència de ningú que intentés entrar al Berlín comunista per quedar-s'hi. Jo crec que amb això ja està tot dit.
Sí, què en penses del fons d'aquesta frase, Ton?
Un parell de reflexions. Bueno, la primera, des d'un punt de vista històric, sí que hi va haver alguns casos de persones que van intentar passar de la banda occidental a l'oriental. El que passa és que no es llançaven contra la tanca, simplement els obrien la porta. M'explico.
Però per anar al frenopàtic?
No. Hi ha alguns casos documentats, sobretot de gent militants de partits comunistes occidentals que anaven allà, etc. Però no és aquest el punt. Sota el meu punt de vista, jo crec que aquest, diguem-ne, avui en dia, intentar defensar el comunisme, vaja, em sembla tan absurd com intentar defensar que la Terra és plana, val? Vull dir, és absurd. Ara bé, sí que és cert que en el context en el que vivim avui en dia, i crec que és rellevant, tenint en compte que aquest diumenge és 1 de maig, que és la festa del treball, Sant Josep Obrer, és interessant no oblidar que en el context d'economia ultracapitalista, neoliberal, digue-li com vulguis, en el que vivim, també genera unes desigualtats i que el monstre que va acabar creant o que va acabar apareixent, que és el comunisme, té un altre monstre i que nosaltres a vegades a l'Europa Occidental hem estat vivint, com aquell qui diu, d'una renda, val? I per mi de dues rendes. Una és el benefici en el cas de l'estat espanyol no, però en el món de l'Europa Occidental és el benefici del colonialisme i de l'altra banda el benefici que generava el fet de tenir la Unió Soviètica amb tot el pànic que això generava i que per tant va obligar a que nosaltres haguem viscut durant molts anys el que els alemanys van anomenar l'economia social de mercat, que al final no deixa de ser un sistema capitalista amb molta, diguem-ne, amb molts filtres, amb molt, molt matisat, molt adaptat a aquest estat del benestar, etc, que ens ha permès viure en un règim que puguis dir, no, però això de liberal està molt bé, escolta, hi ha uns drets laborals, tal. En la mesura en què crec aquest món que vivim tan multipolar ha perdut aquest contrapès que pobra gent els que vivien dintre del règim comunista, val? Però des de la nostra perspectiva egoista, a la mesura en què hem perdut aquest contrapès, veiem que, i no és cap secret això que estic dient, que la situació dels treballadors, almenys nosaltres avui en dia, no vivim igual de bé que es va viure. Vaja, una reflexió així que...
Doncs queda feta aquesta reflexió. Del comunisme es podríem dir mil coses. L'Església, amb l'encíclica Divini Redemptoris de Pius XI, per exemple, ja condemnava el comunisme entès com a dictadura. Ara, també és veritat que la preocupació per la igualtat de les persones sempre són aspectes positius que podríem treure. Ara, potser el papa Francesc el que està denunciant més són els populismes, diu ell, no?
Dius lo de la preocupació per la igualtat de les persones, bueno, és que això només cal que siguem cristians.
Exacte, com a cristians, per això no, efectivament.
Anem al missatge de Crist.
El papa Francesc diu una cosa també molt interessant ara, que és colonitzacions ideològiques de principis cristians. Aquest és el perill, de vegades, no?, quan convertim en ideologia principis fonamentals. Bé, doncs amb Tom Verdeny i amb Jordi Cerdà seguim repassant temes en clau revolucionària, podem dir-ho. La millor ciutat del món en el rànquing de The Telegraph és Barcelona, lidera el rànquing de viatges que ha elaborat aquest mitjà britànic, on es destaca la gastronomia, la cultura, les activitats a l'aire lliure i el transport. La capital catalana ha aconseguit 588 dels 810 punts possibles, 32 més que Sydney, que ocupa la segona posició. Doncs bé, tenim un estudi que és obert i és inclusiu. M'interessen les dues opinions, però no sé qui vol començar.
No, jo començo jo, si de cas.
Endavant, i després deixem el Jordi.
Bueno, ara faré una mica de Jordi. Com a barceloní em sembla una notícia nefasta. O sigui, em sembla una notícia terrible.
Per què?
Perquè si tu mires els criteris que se segueixen per fer la valoració, el que es té en compte és quin és el millor parc temàtic, quin és el millor parc d'atraccions del món. Llavors, que la notícia sigui, ei, senyors, sàpiguen que el Barcelona, entès com a parc temàtic mundial, està al primer rànquing. Home, doncs, evidentment, si jo no fos barceloní, si jo fos un tio de Londres i tal, doncs em semblaria fantàstic anar
a
Barcelona.
Vas un dia a un restaurant, visites monuments...
Visites, fantàstic, em sembla collonut, les Rambles i tal. Ara, jo que sóc barceloní, que visc aquí, que pateixo la contaminació, que pateixo a la vegada la impossibilitat d'accés a Barcelona, les traves que et posen, la inseguretat al carrer, el nombre de... i fins i tot la gentrificació, és a dir, jo vaig per una Barcelona que no reconec com la ciutat que jo he conegut de la meva joventut i de la meva infantesa. Per tant, home, doncs, què vol que li digui? Això és la, diguem-ne, d'aquellos polvos estos lodos.
Sí, sí.
Sí, a mi també em fa gràcia perquè, per seguir-ho, la millor ciutat, per què? És a dir, si els paràmetres són una ciutat per anar a restaurants de tres forquilles, hotels de sis estrelles i a viure un parc temàtic turístic de primera categoria, doncs jo també ho compro. Però, torno a dir, la millor ciutat per viure, la millor ciutat per fer negocis, la millor ciutat per fer esports? No, la millor ciutat per visitar si tens peles. Bueno, ja diu la dita, no? Barcelona és bona si la bossa sona. Doncs valgui dit que continuem en el primer rànquing de les dites i de les llistes mundials.
I què creieu que s'hauria de valorar en aquest rànquing o en altres rànquings que es puguin fer i que siguin potser més autèntics de la Barcelona que tenim i que volem?
Mira, una cosa bàsica, la seguretat. Hi ha seguretat a la ciutat de Barcelona? Els rànquings ens diuen que no. El trànsit, la capacitat de poder-te transportar d'un cantó a l'altre. El transport públic és de qualitat, no s'ha invertit ni un duro, ni s'ha posat un quilòmetre més de transport públic, però en canvi s'han tret, no sé si són 20 o 30 quilòmetres de vehicles.
Per la bicicleta o per altres mitjans, no?
Bueno, s'ha posat per la bicicleta, però s'ha tret carrils de cotxes. I a més es diu, clar, és que els hem de treure que contaminen. Bueno, i un vehicle elèctric? Un cotxe elèctric contamina? Perquè també l'estàs castigant, igual que un cotxe de combustió.
Bueno, de fet, un cotxe elèctric contamina molt més que un cotxe de combustió.
Sí.
Sí, però això no es pot dir, perquè si no...
Bé, doncs...
Però si no podem dir, ja...
Hem parlat de Barcelona i no hem parlat de l'alcaldessa, però bé, en tot cas, el que insinua el Jordi Cerdà és que aquí l'alcaldessa té alguna responsabilitat en aquests mals, creus tu? O bé d'abans, també, una
mica. No, d'abans segur que no. L'alcalde de Trias va deixar una ciutat immillorable. Dues legislatures de l'Ada Colau són nefastes, tres poden ser mortals.
Bé, doncs, deixem aquest tema perquè el temps se'ns tira a sobre i hi ha una qüestió molt important, que és el CatalanGate. De fet, n'estem parlant els últims divendres també en aquesta secció. Gabriel Rufián, Míriam Nogueras i Albert Botram formaran part de la Comissió de Secrets Oficials que tractarà el CatalanGate.
Perquè crec que ell i jo no estarem d'acord. Jo crec que com a muntatge és un muntatge de segona amb una escenografia de primera. I es veu a la milla. Vull dir, van registrar la pàgina del CatalanGate fa 3 mesos, la persona que ho ha filtrat resulta que treballa pel Tsunami Democràtic, des de Toronto. És un bon muntatge, està bé. No els hi compro.
Ara, els fets que es denuncien, si són certs, són gravíssims.
Això bueno, és... que l'Estat pot espiar persones prèvia a... com es diu això, prèvia autorització judicial, sí, això des de l'any 79.
Però prèvia autorització judicial. La qüestió serà saber si en aquests casos hi ha
si
hagut...
Sí, s'ha admès que està autoritzat judicialment. Pues jo sí,
en tots els casos dels espiats que han sortit, que veurem si són...
És que no es pot espiar, si no.
Home, això que no es pot espiar, si no, jo crec que l'estat espanyol té un historial prou llarg, diguem-ne, de vulneracions de drets fonamentals.
I diríem que altres països democràtics,
sí,
o teòricament democràtics,
sí,
també.
Democràtics també. Sí,
però... Això no és per minimitzar el cas. Que
No. El que passa és que aquests països teòricament democràtics després depuren responsabilitats, i Espanya el que fa és amagar el cap sota l'ala i escombrar, diguem-ne, la porqueria sota la catifa. A mi, sincerament, comparteixo bastant el que has dit, Jordi, però des d'un altre punt de vista. És a dir, a mi el que em sorprèn és veure tot un grup de polítics ara fent un gran escarafall, un gran escarni, que, com bé dius tu, això fa anys que ho sap tothom, que Espanya estava actuant així, de fet, perquè, a més, per els serveis secrets espanyols en això són tan porosos que des d'ells mateixos es anava explicant. Per tant, a aquestes alçades de la pel·lícula, jo penso que tothom ho sabia. Que ara és públic i es diu el rei va nu. Bueno, sí, el rei va nu, però anem a veure, venim d'on venim. És a dir, venim del 25% de castellà, venim d'on venim, i aquí ningú havia mogut un dit. És a dir, si ens plantegem les coses d'un punt de vista catalanista, tal, escolti'm, els últims 3 anys són una vergonya. El nivell de baixada de pantalons, vaja, fan bones etapes anteriors. Per tant, ara, veure tots els polítics i estar disposats a fer caure un govern quan tu t'has empassat el 25% de castellà, a mi em porta una reflexió que ha dit avui Jordi Graupera. Escolti'm, no serà que estan tan espantats perquè tenen poques filtrin converses, que les persones sapiguem realment que quedin ells desemmascarats?
Bé, deixarem aquí aquest totum revolutum. Hi havia un apunt de l'actualitat, el detingut per la violació d'Igualada podria ser condemnat a 30 anys de presó, un fet terrible, el d'aquesta violació. 30 segons, si voleu comentar alguna cosa. Però
jo simplement que espero que els compleixi d'una manera íntegra i que no
que es faci justícia.
Que es faci justícia i que repari, si pot, amb la mesura que es pugui, a la víctima.
Jo penso que no els complirà. El sistema penal espanyol està pensat perquè no els compleixi. Per tant, ja avanço que això no passarà. Entenc que les persones tenim la temptació de cercar la venjança, i en aquest context l'únic que puc dir és expiació pel criminal, que expia aquest pecat, aquest crim, amb la presó, i que li serveixi el patiment per expiar el pecat, i a la víctima l'ajuda i la solidaritat de tots nosaltres, especialment quan vegi que no es pot fer justícia.
No ho és tot, però també la reparació econòmica hi pot ser, no?, en aquest cas.
Sí, però la vida la té destrossada.
Efectivament, certament. Ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies per la vostra participació. Avui, Tom Verdeny i Jordi Sardà, fins la propera.
Moltes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies.
Bona nit. Bona nit, Maria José Mendoza, novament.
Bona vesprada, una altra vegada.
Bé, doncs recorda'ns què han de fer els oients si volen seguir-nos a les xarxes.
Camins Estel a Twitter i Camins Estel a Instagram. Molt fàcil. Un clic i seguiu-nos, com sempre.
Seguiu-nos, exacte. T'ha agradat avui el Totum Revolutum, Maria José?
Molt, com sempre.
Com sempre, fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Maria José, també. I arribem ja al final. A punt d'arribar a les 9 de la nit, un nou capítol de Camins a sac, amb un equip orgullós de viure a la millor ciutat del món. Un home que ha pagat tantes multes per la zona de baixes emissions que ara no pot pagar el lloguer. Ferran Capdevila, a la producció, diu que Barcelona és un barri de l'Hospitalet. Maria José Mendoza, les regnes a les xarxes socials. I la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Us deixem amb el butlletí informatiu de Carla Buigas, que els divendres a aquesta hora és cap d'informatius, perquè no queda ningú més aquí ja. Pels qui escolteu la repetició dels dilluns, molts ànims, bon inici de setmana. Pels del directe, moltes gràcies i molt bon cap de setmana. Nosaltres que marxem, agraïts per fer ràdio, per fer aquesta ràdio i per recórrer aquest diari cada dia, a diari, aquests camins. Què farem, Maria José?
Farem camins. Vamos, Rafa!
Vinga, ànims, Rafa, una abraçada. Cuideu-vos, bon cap de setmana. Adéu-siau.